bon dia i bon dissabte d'aquest 7 d'octubre. Nosaltres tornem a ser aquí al Penedès cap de setmana i, com sempre, és un plaer despertar-nos amb tots vosaltres i amb totes les persones que han de passar avui per aquí, pels estudis de Ràdio Vilafranca. Un matí d'octubre que encara no acaba de semblar octubre. Això és està sent un estiu permanent. Jo no sé ja en quin moment fer el canvi d'armari. Se m'està complicant la cosa. Ja no sé com vestir-me. És un caos. Surs al matí amb jaqueta, després tornes a casa amb tirants. No sé, si algú té el truc, que m'ho expliqui. El que sí que sé és qui tindrem avui. Començarem el matí, com sempre, amb l'Enric Vidal i el Marc Paredes, que ens porten a la seva secció de singulars. Una persona de Vilafranca o del Penedès que ha fet coses destacades a la seva vila i que doncs repassem i explorem, descobrim i coneixem en profunditat. Seguirem amb l'Abel Cruces, amb la seva secció A la Carta, que sempre, ja ho sabeu, ens porta recomanacions de sèries, pel·lícules, música i molta informació de primera mà de tot el panorama audiovisual. Tot seguit recuperarem una entrevista del magazín que ja es fa entre setmana aquí a Ràdio Vilafranca, el Penedès en Xarxa, amb la Sílvia Delgado, i us avanço que els protagonistes d'aquesta entrevista són 90 cabres. Així que si voleu saber per què hi ha aquestes cabres, haureu de quedar-vos a escoltar aquesta entrevista que recuperarem del dimecres o el dijous, crec que va ser. I per últim, un cafè amb sal també recuperat de la setmana passada, que us vam donar molta informació sobre el 40è aniversari del GEP, així que si necessiteu refrescar dates, refrescar activitats i refrescar tot el que ens han preparat aquesta gent del GEP, doncs avui ho recuperarem, tornarem a escoltar i recordeu que és una secció recuperada i que per tant hi haurà el tret d'inici del pregó que ja va ser la setmana passada, us ho recordaré després per si de cas també. Així que bé, dit això, fet aquest repàs, comencem al matí, primer de tot com sempre, amb la capçalera.
Penedès cap de setmana, el magazín dels dissabtes i diumenges a Ràdio Vilafranca.
Comencem doncs aquest matí de dissabte, com sempre, amb els més matiners del Penedès cap de setmana dels dissabtes, que són el Marc Paredes i l'Enric Vidal. Bon dia, nois.
Què tal?
Bon dia, què tal?
Molt bé, i vosaltres?
Molt bé.
Fent.
El Marc i l'Enric, a la seva secció Singulars, cada setmana ens porten una persona, com diu el nom de la secció, singular, i aquí li fan una entrevista en profunditat i treuen temes que ni ells mateixos a vegades sabien que eren públics.
I tant. Però tot, en una certa mesura. Vull dir que la qüestió d'aquesta secció és saber curiositats d'aquestes persones que venen cada setmana aquí, al Penedès cap de setmana, i per tant preguntar-los sobre la seva trajectòria, per què s'han fet coneguts i també en un format distès, no?, esbrina les curiositats que amaguen tots aquests singulars.
Número de singulars, Aina.
Ai. La setmana passada el vaig fer bé, no me'n recordo,
La setmana passada era un número més rodonet.
46.
Correcte.
Vale.
Aquesta 46. Setmana, singular número 46, i ja estem fent càlculs pels 50. En principi serà la primera de novembre, si no falla res, si no hi ha cap altra modificació de calendari, doncs a la primera setmana de novembre farem els 50 singulars, a veure, que la gent ja vagi pensant a veure qui serà.
Singular especial.
D'aquí un mes.
I doncs, per fer aquest 46è programa de singulars, avui tenim a una dona, que doncs, és realment important per Vilafranca, una dona, per tant ja tenim aquesta primera pista del programa de singulars d'aquesta setmana, una dona que ha estat pregonera de la Festa Major, una d'aquestes poques dones que han estat pregoneres, malauradament no haurien de fer més doncs, de pregoneres, en els darrers anys doncs, la tendència està canviant, però ha sigut una dona pregonera de la Festa Major.
Un dels pregons més recordats
de
la Festa Major Vilafranca, i també ha estat pregonera de la Festa de la Gent Gran, del Vilafranca, concretament aquest any. Per tant, si la gent més o menys pot intuir qui pot ser la singular d'aquesta setmana, que vagi pensant, i tot seguit li donem pas.
Doncs la singular d'aquesta setmana és la Carme Viaqueta. Carme, bon dia, com estàs?
Bon dia, molt bé. Mira, a punt de contestar el que em pregunteu o explicar-me.
La Carme Via va ser pregonera de la Festa Major de Vilafranca l'any 1994 i pregonera de la Festa de la Gent Gran aquest any, és a dir que doncs, ha repetit com a pregonera en alguna ocasió a Vilafranca. Però comencem parlant una mica, després en parlarem dels pregons, Carme, però comencem parlant una mica de la teva professió, que és el món de l'educació i el món de, doncs, sí, com a professora i també com a directora de l'escola de Sant Elies. Com d'on et ve això, de petita o com
a veure,
això?
És clar, és d'explicar una mica la meva trajectòria. Jo, als anys 60, que és quan ja vaig voler fer una carrera, volia estudiar psicologia i no es feia encara a la universitat. Llavors em vaig apuntar a filosofia i lletres i el que volia dir, això que deies com una dona, en aquell moment a Vilafranca, el cinquè i sisè de batxillerat, que era el que s'havia de fer per anar 5 anys a la universitat, no es feien cap escola, només a Sant Ramon, que era escola de nois, i les noies no hi podíem anar. Dic això perquè era una dificultat per qualsevol noia que volgués fer una carrera llarga. Es feien carreres més curtes d'infermera, em deien bibliotecària, però jo volia fer una carrera més llarga. Llavors vaig fer-m'ho jo sola i una altra noia, i després anava a classes amb l'Antoni Sabater Mill, el senyor Sabater, i ell ens feia classes de llatí i així. Llavors vaig anar a Barcelona, vaig estudiar filosofia i lletres, però vaig agafar, a partir de tercer, una branca, que és la pedagogia, i d'aquí em va venir tot el de l'ensenyament. Quan vaig acabar, de seguida vaig anar a l'escola, vaig anar amb 3 escoles. Anava a l'escola Sant Josep, Sant Anna, allà a la Rambla, anava a Sant Ramon i anava a Sant Elies. Però feia una hora aquí, una hora allà, una hora allà. Després, més tard, vaig anar deixant les escoles perquè em vaig casar, vaig tenir fills i em vaig quedar al final només amb Sant Elies. Llavors, a Sant Elies doncs, feia classes més aviat amb alumnes grans. I era batxillerat, en aquella època encara es feia, 5è i 6è batxillerat, els hi feia socials, literatura i així, i després ja vaig estar fent 3er i 4er d'ESO. I un bon dia van decidir, sabeu que Sant Elies és una escola, era, doncs, és concertada, hi havia les Vedrunes, ara en aquest moment ja no n'hi ha cap, i van decidir posar una directora seglar. Llavors, doncs, van votar els professors o, i em van, mira, van dir si jo podia ser. Pues, clar, en un moment jo tenia un nen de 3 anys, una nena de 4, bueno, tenia 3 fills petits. Van dir, no, no, això de ser directora, podràs fer el que vulguis. I bueno, ja sabeu que ser directora comporta doncs estar-hi moltes hores i així, però bueno, ho vaig agafar i mira, vam tirar endavant. Justament he estat 17 anys, 18 anys directora, eh? De l'any 83 fins al 2000.
Déu-n'hi-do.
O sigui que m'hauria fet bé.
Per tant, primera directora...
La primera directora seglar...
Sense badruna, diguem, no?
O sigui, diríem, primera directora seglar, sigut. Poca gent hi havia, llavors, perquè de directors seglars, em sembla que Sant Ramon encara no en tenen, no sé si... I ara sí, però llavors no. I a més, em va tocar... Bueno, esclar, vosaltres sou joves, però em va tocar tirar endavant tot una, o sigui, una reforma educativa del Maravall, no Maragall, sinó Maravall, que era tot allò que no es posaven notes, que feien crèdits, i tot això va comportar molta feina i comprensió dels professors, enteneu? Perquè, és clar, una cosa és posar nota, l'altra és progressar adequadament, bueno, ja ho sabeu, tot això.
Clar, ara,
però bueno,
ara que ho mires en perspectiva, no? Què prefereixes? Potser ser directora, mestra, combinar les dues coses?
A veure, professora m'agrada... Jo, en principi, ara us diré una cosa, la meva vocació era actriu de teatre.
Ostres!
I la meva, perquè ja vaig començar de petita aquí a Vilafranca, abans de marxar a Barcelona a estudiar, també fèiem teatre llegit, o estàvem preparant una obra per fer teatre aquí al casino, o així, i a mi m'agradava molt el teatre. La prova és que quan vaig a la universitat, hi havia un noi a 5è que es deia Josep Maria Benet i Jornet, no sé si n'heu sentit a parlar, que va estrenar la seva primera obra, que es deia Una vella i coneguda olor. I precisament jo, com que m'estava apuntada, ell ens dirigia, jo vaig fer la protagonista, i junt amb mi la Montserrat Roig, que és una escriptora, que no sé si n'heu sentit a parlar, sí, també Laura Violeta i tot això, era també companya meva, doncs, fent teatre. I després anàvem pels col·legis, doncs, on hi havia els estudiants, i així es representar. Però després, quan em vaig apuntar també al Teatre Espanyol Universitari, però quan va començar a ser l'època d'anar a fer bolos cap aquí i cap allà, jo vinc d'una família, bueno, aquella època fer teatre no es veia gaire bé i ho vaig deixar, el teatre. Però vull i continuat fent amb els alumnes. O sigui, quan jo feia classes, com que feia classes de literatura i així, tant amb els alumnes de Sant Ramon com amb els de Sant Elies, una faceta que ells encara em recorden, els alumnes, és quan fèiem, llegíem obres de teatre, però del Sartre, llegíem obres de teatre del Joan Oliver, també m'agrada molt García Lorca, el Machado, i ho llegíem, i deien que els hi encomanava amb el meu entusiasme. I aquesta part, doncs, de l'ensenyament em va agradar, però amb gent gran. Jo, fer classes a nens petits i de primària, no ho he fet mai. Em sortia més amb els alumnes grans. Bueno, grans, doncs, de 15, 16 anys, 14.
Vist en perspectiva, ara que, doncs, que ja fa anys que no ets directora ni que tampoc ets professora, no. Després te va venir l'Àngels Guarder com a directora del centre, que també doncs, l'hem portat aquí a Singulars.
Darrere meu. Bueno, la Dolors Caral, que és una professora de l'escola, va estar-hi 2 anys, però després l'Àngels també ho ha agafat durant molts anys.
Com veus l'educació actualment, no? I ara hi ha una mica de polèmica també amb el tema lingüístic, en el tema de l'educació, no sé quina és la teva visió envers el sector.
Jo la meva visió és que era una altra manera, potser en aquella època teníem potser més contingut. Ara ho veig una mica amb els nets perquè li pregunto què heu fet això de literatura, això i encara no, però bueno, jo crec que estic oberta a les noves actualment. Això dels mòbils sí que no ho veig bé, prefereixo doncs, que els nois i les noies a l'hora del pati juguin entre ells o parlin, a la classe també, i doncs ara és un altre moment, unes altres circumstàncies, però tampoc és tan catastròfic. Ara el català, bueno, és un problema, però no és culpa ni del professorat ni dels plans, sinó tota una situació que hi ha en aquest moment social. I la gent mira moltes coses, és clar, tots els influencers aquests i tots els programes molts són en castellà i això ho veig. Ho veig amb les persones que tinc al voltant, de vegades, saps?
Ara que fa un moment has fet el tema del teatre, ho podem enllaçar no, gairebé amb el pregó de la Festa Major del 94, perquè, clar, a tothom que passa per aquí, perquè la veritat és que sempre diem que molts dels singulars són o han estat pregoners de la Festa Major, els hi preguntem no, quina és la sensació o quin va ser el procés per crear el pregó. Per tu se't va fer difícil, no?
No gens.
No?
Ho dic contundent. A veure, jo sóc una persona que no he fallat cap Festa Major.
Ostres.
I he anat amb els meus pares, he anat amb els meus amics i amigues, i he anat amb els meus fills, i he anat als actes centrals de la Festa Major, l'entrada d'ofici, els goigs, tot. I jo, a dintre meu, ja tenia, no era el pregó, però tenia la idea de la Festa Major. I quan m'ho van proposar, jo el que vaig fer era una Festa Major dels batecs del cor, que em deia, que era el moment en què a mi se'm posa la pell de gallina, en què m'entusiasmo. Però llavors, és clar, el que fèiem era pregonar, el que deia el Xavi Cervera. Només no hi havia res més de parafernàlies. El que jo sí que us vull dir, que jo vaig parlar de 3 moments a la Festa Major, i un moment era les matinades, que jo quan sento les matinades, com que visc al centre de Vilafranca, a vegades passen per sota casa, encara em posa pell de gallina, i m'hagués agradat que quan parlava de les matinades o el moment en què fan castells, que puja l'enxaneta i tu el faran, i fa l'aleta, i tu plores i rius i t'agafes amb el del teu costat i t'esgarrifa, et poses de pell de gallina, jo m'hagués agradat que en aquell moment tenia darrere uns grallers que em toquessin al moment de les matinades, que se sentissin una mica, o el toc de castell, però no vaig gosar perquè en aquella època no es feia tot això, i ara veig que fan teatre i fan coses, però en aquell moment no vaig gosar, però a mi, quan m'ho van proposar, primer em vaig quedar molt parada, perquè em van fer una enredada.
Ah, això et volia preguntar.
És que em van dir, com que era directora, em van dir, has d'anar a l'Ajuntament avui a la tarda, cap al tard, perquè no sé què et volen dir a l'escola. I vaig pensar, jo sola. I entro, i llavors pujo a dalt, i obro el despatx, aquella taula que hi ha totes les estampes de...
Sí.
I em veig els administradors, llavors ja m'ho vaig pensar. A més, hi havia un exalumne meva d'administradora i llavors quan m'ho van proposar, esclar, em vaig quedar, dic, deixeu-m'ho pensar una mica, recordo que era una nit de febrer freda, i quan tornava cap a casa anava pel carrer Sant Joan, que a casa no hi havia ningú, i pensava, ostres... Però en el fons, què diràs, que sí o no? Vaig consultar amb el meu marit i a casa, però vaig dir que sí perquè... també tenia ganes de parlar de la Festa Major, jo. I vaig començar. Ja tenia en mente coses, llavors vaig anar... A vegades a la nit em despertava i agafava, tenia una llibreta i apuntava coses. O sigui, ho anava fent així. I mireu, el pregó, ensejar-lo en veu alta, acostumava, a mi m'agrada, ens agrada molt anar a la muntanya, i estava a dalt de tot, a prop de la Neta, als llanos de l'hospital, que està allà dalt, allà amb un parat, amb una pedra, vaig posar a llegir, i allà, en veu alta, com si fes el pregó, va ser una manera. Després jo vaig llegir amb la família, també. Però bé, ah, puc dir una
altra cosa? Digues, endavant, endavant.
El dia del pregó, que estava, allà anàvem a la novena, i llavors sortíem i anàvem pel carrer, anem pel carrer, bueno, van pel carrer darrere de Santa Maria, sí, allà al costat. El que passa que no triguem tant com ara, perquè potser és que es canvien els ministradors, no ho sé. I és que llavors tens uns moments una mica de nervi. Però en el girar al carrer vaig trobar allà repenjats a la pedra del campanar tot una colla d'alumnes meus, saps? Alumnes, ja grandets, bueno, de sisè, ai, de quart d'ESO. Carme, Carme! I això, mira, em vaig semblar ja que era classe, com que estic acostumada a fer classe, i vaig sortir tan tranquil i vaig començar a parlar i ja no em va fer cap cosa. Vull dir que ho vaig fer d'acord.
Abans, quan la Carme havia relatat aquest moment que deies ara de l'enxaneta, ens ha recordat el pregó de debò, que, o sigui, no sé si el podrem penjar a Instagram, el fragment, Aina, del pregó de la Carme Via, del
Està
Penedès.
Penjat? No
està penjat? Sí. Nosaltres el tenim retalladet,
ja buscarem,
perquè
doncs.
és de debò emocionant, i jo crec que...
Només com ara ho estava explicant, jo ja estava allà pensava...
Doncs el pregó són 30 segons així, de màxima intensitat.
Bueno, perquè no li encomanar a la gent, i ets tu el que fa la festa, sí. El que sent la festa, saps? Perquè crec que tots els que estem allà quan vas a fer el pregó, tots els que estem allà tenim ganes que ens parlin de la festa i que ens revisquin el que hem sentit. I jo, doncs, pensava, qui fa la festa? És Vilafranca que fa la festa, els vilafranquins i els que no són vilafranquins i que estan aquí. I a les 12 en punt del migdia que surt la tronada i el repic de campanes, doncs és l'hora que també hi ha tres moments, la tronada, les matinades, i bueno, o quatre, el moment que fan els castells a la plaça i l'entrada de Sant Fèlix. El que passa que ara jo a l'entrada de Sant Fèlix i els castells ja no hi vaig perquè hi ha molta gent i molt de rato estreta i ho miro per la tele, que el Penedès Televisió també ens ofereix.
Aquest matí, quan m'estava preparant l'entrevista, m'he vist el fragment final del teu pregó i estava pensant en preguntar-te si... Perquè veig que te'l saps de memòria gairebé.
No, de memòria no. Ara m'ho he fet recordar. Mira que fa anys que ni l'he mirat, ni l'he llegit, ni res, eh?
Perquè la gent de casa, jo recomano que se'l mirin, exacte. Se'l tornin a mirar, sobretot la part final, si series capaç de recitar-nos la part final del pregó, perquè a mi, la veritat, és que,
no sé.
Cada cop que me'l miro, se'm posen els caps de punta, eh?
No,
no pateixis, però...
Jo no vaig dir que, no sé, demà, quan siguin les 12 del migdia, no? Encetarà la festa amb un repic de campanes i una magnífica tronada, no sé què. I llavors, molt bona festa major, tots. Vaig fer això. I em va venir gent plorant, i encara, a vegades em trobo pel carrer, gent gran, un senyor que em va dir, si no m'ha agafat un infart avui, no m'agafarà mai més. Un altre plorant. Ara, altra gent que va dir, home, ves, molt emotiu, massa... Perquè vaig parlar molt de coses meves, des de la infantesa fins al moment aquell, saps? Però és que l'he viscut durant molts anys i de totes maneres.
I tant.
Ah, una altra cosa. També he viscut la festa major patint bastant, perquè l'any 1976 va ser ministre del meu marit. I era l'any que es havia mort el Franco i encara hi havia la marxa de la llibertat, la plaça de bueno, estava ple de guàrdies civils, el pregoner va ploure aquell dia i és l'únic any que han fet el pregó a Santa Maria.
Ostres.
I el pregoner va fer un pregó bastant obert, llavors l'alcalde no li va agradar gaire, no el va deixar pujar a l'Ajuntament. Va ser un any una mica així, que estàvem tots i jo patia pel marit, jo estava amb els fills petits. I després una altra cosa també us voldria dir de la festa major, que ara precisament amb aquelles entrevistes que fèieu amb l'Eloi Miralles, sí. No fer una, doncs els gegants a Vilafranca, la meva tia Lola, que era Lola Vies, germana del meu pare, era modista, i a l'alcalde li va encarregar de fer els vestits dels gegants el 1929-30, i fins que ara no els han canviat, que els va fer el Ferrer, doncs els vestits dels gegants eren fets de la meva tia, i ella m'ho explicava, que a dalt les golfes de casa tenien, perquè era tan gran el vestit i tot, i una germana meva també és la que va introduir, jo no m'ho, la Paquita Pasqual, lo de les ofrenes el dia de l'ofici, que ara es fa, i en molts llocs, perquè he vist que Sitges i llocs, doncs allò d'entrar a la gralla tocant Santa Maria i anar passant això, va ser... eren del Consell Pastoral i va ser una idea d'ells. I també crec que són coses Que, ah, i el Ball de Gralles, que es va fer l'any 76, encara no, encara el fan.
I tant.
Vull dir que per la Festa Major tinc molts lligams, jo.
Clar que sí. Una pregunta que fem a tots els pregoners és si ara haguessin de tornar a fer el pregó, hi hauria alguna cosa que canviaries o rectificaries?
No ho sé, em sembla que no. Potser hi hauria d'afegir que amb l'edat la Festa Major et va quedant una mica fora perquè no pots anar a tots els llocs, no tens les forces, no tens encara l'empenta, però també agraïm que des de la tele ens ho facin, que llavors no ens ho feien, i... però d'afegir masses coses o treure no.
Perquè... potser la música de fons, no? Que deies de les
això, matinades. Això, jo afegiria els grallers, només això, eh? Que toquessin la gralla i que s'anés sentint de lluny, que és el que jo deia. Precisament aquell any es havia mort l'Antoni Massanell, que llegeixen els versos sí, que també sí. M'he llegit jo amb els anys a Santa Maria, i ja diu del cloquer s'han després set campanades, bueno, i diu, són les matinades, doncs jo vaig llegir aquest vers. I pensava el moment de llegir això, que aquell any es havia mort l'Antoni Massanell, el vaig recordar, doncs pensava, seria bo anar sentint... que és el que sento jo, perquè com que visc al carrer del Casal, quan sento les 7 del matí que toquen les campanes, cada any, jo ja escolto i veig que van venint pel carrer de Sant Joan, i van venint, moltes vegades passen pel carrer del Casal, i en aquell moment penso molt en els que no hi són, els que han desaparegut, o que aquell moment, aquell any, doncs s'han estudiant a fora o així, i penso en aquella gent. És el moment que penso més, o amb els meus pares... Bueno, és un moment emotiu.
I tant.
El dia 29, si no m'equivoco, es pot escoltar el poema del Massanell de les matinades amb l'orga tocant les matinades.
Sí, aquest
símil, no? Que potser,
sí.
Potser seria sí. Aquest símil. Carme, per anar acabant, també va ser pregonera de la Festa de la Gent Gran aquest 2023.
Sí. Prop, ja.
Potser no tan emotiu com el de la Festa Major, perquè hem vist que la Carme havia d'esperar Festa Major quan em parla, però també pregonera de la Gent Gran.
Amb la Gent Gran vaig fer una mica... A veure, jo vaig recordar, com que tots érem grans allà, vaig recordar l'època de la joventut, que passejàvem per la Rambla amunt i avall, vosaltres no ho sabeu, o que bueno, doncs, jo què sé, hi havia els soldats encara i passejaven i deien el que en diuen floretes, piropos amb les dones i quan tocaven el toc de perquè allà hi havia un quartel, no sé si ho sabeu, a la plaça Penedès, doncs tots esperaven. Aquesta l'alcalde va dir avui dia això ja no es podria fer, però bueno, vaig recordar i vaig parlar una mica de la mort, perquè ens anem acostant això i una reflexió, i vaig llegir doncs de Miquel Martí Pol un tros d'un poema, vaig llegir també de Juan Ramón Jiménez i una reflexió que vaig fer allà, perquè aquest any precisament el Vinceu n'han parlat d'aquest tema, doncs una mica de dir tu t'aniràs però tot quedarà igual, però el record teu, si tens algú que t'ha estimat, que fa alguna cosa com tu la feies o així, doncs tu ja hi ets allà, doncs bueno, és el que deixaré, el record entre els alumnes o els que m'ha escoltat.
Clar que sí.
Faràs emocionar, Carme?
Sí. Més d'un moment se m'han posat els pèls de punta en aquesta entrevista.
És, no ho sé, és el que he fet, eh?
Molt bé.
Doncs molt bé, Carme Via, la 46a singular d'aquest Penedès cap de setmana. Ja encarem la recta final cap al 50, aquest número tan esperat, que portem moltes setmanes
dient. Moltes setmanes recordant-ho.
Sí, potser des de la 25 ja.
Aneu de buscar algú important, doncs, eh?
A veure qui serà, que la gent vagi fent números. Gràcies, Carme, per venir aquí a Ràdio Vilafranca. I doncs ens veiem la setmana vinent, Aina.
Exacte, moltes gràcies. Adéu-siau.
Adéu.
Passem ara a les millors recomanacions de Ràdio Vilafranca, que són les que ens porta l'Abel Cruces en exclusiva i en primícia al Penedès cap de setmana des de fa ja molts anys, un any i pico.
Però bueno, sonen molts.
I tant. Bon dia, Abel, com estàs?
Bon dia, doncs molt bé. Amb ganes de parlar avui.
Ai, vale, m'agrada.
Interacció.
Sí, aquí coseta. Parlar ens va bé.
Aviam, jo vinc a recomanar alguna coseta, vale? Com, per exemple, comencem forts, vale? Perquè, clar, Aina, tu no sé si saps, però s'aproxima... Què s'aproxima?
Halloween?
Exacte. O sigui, la castanyada, vale?
La castanyada.
Però cinematogràficament ah, la castanyada no acaba de vendre.
Exacte, no hi ha gaires pel·lis de castanyeres.
No, 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 la veritat és que no. Però jo volia recomanar una pel·li que estic, bueno, desitjant veient-la, perquè és que em moro, però moro literal, de por i de ganes de veure-la, que és Exorcista.
Ai, sí.
The Believer.
Sí.
Creyente en espanyol, creient en català. Llavors, jo volia veure aquesta pel·li als Cinemes Filmex, perquè la tenim en 4DX, sempre aquí posant la petita...
És el nostre corresponsal de Filmex.
Sí, no, bueno, jo recomano cosetes fresques i, clar, que més fresca, una banyadeta, quan li tiren sang a la persona, doncs pum.
Sí, eh?
Sí, sí. Scream, me'n recordo una escena d'apunyalat, i cada punyalada era com aigua aquesta vaporitzada. Divertidíssim, és que és superdivertit.
I la gent deu cridar que flipes.
Sí, clar, és que és un cinema que tu vas allà i dius, t'ho vas a passar bé.
Ai, que guai.
Llavors, bueno, jo recomano veure-la en 4DX, però és igual, tornem al tema. Exorcista creyente. És molt xula, vale? O sigui, estic intentant trobar la portada, perquè és molt xula, però no te la trobaré. Bueno, aquí pots veure un fotograma.
Sí. Vaig veure l'altre dia el tràiler, també.
També el vas veure.
Déu-n'hi-do.
La trama, clar, fa triar entre... Bueno, és que no té molt de misteri, perquè...
És l'exorcista.
Sí, és un exorcista, vull dir, és que un dimoni s'ha posat al caos de dos nenes pobres i han de dir, pues tu decides. La mates... O me mates, però jo me la llevo. I, bueno, no té molt de misteri més. Com que no l'he vist, tampoc puc dir molta cosa més. Mm. Només que tinc moltes ganes de veure-la. Fa molta referència a Exorcista 1. Mm. I al final del tràiler surt la cançó de l'Exorcista. La de... No sé si és un violí o un piano que fa... Tun, 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 tun. Bueno, xulíssima, xulíssima.
Que diuen Peix que aquesta gallina. Cançó està feta com amb 6 compassos. Jo no entenc de música, però en
jo
plan...
Tampoc.
6 coses, 3 vegades... I llavors fa el 666, que és el número del diable. Algo així.
Ui, quina cosa tan pensada
plan,
i que macabra,
sis
no?
Sis compassos de 6 notes de 6 no sé què, saps? Algo així, no sé.
Quin mal rotllo,
no?
No
sé rotllo, si és veritat no? O un mite d'aquests.
Bé, jo no posaré indagar per si em surt algun esperit per a l'ordinador.
I el tràiler, no sé si ho sabràs, a mi em va semblar com que hi surt una senyora, que deu ser l'àvia, que sembla...
La Roseta.
No sé, no. Que és, o sigui, hi ha algun moment que li diu jo te conozco o algo així, i que jo vaig pensar, a veure si aquesta àvia és la nena.
La nena. No ho sé, no ho sé, però viurem en aquesta fantasia.
Jo pel tràiler vaig pensar, no pot ser, però podria ser.
Clar, i que li diu te conozco al dimoni.
Deia algo així, sí, com te conozco. És que et posaria el tràiler. Vaig a buscar el tràiler. Aviam si ho trobem. El posarem aquí tal qual, això que no li agrada gens al nostre tècnic Joan Amat. Tens moltes coses a explicar?
Tinc algunes coses a explicar. Entre l'única clara, si...
Vols que ho posi, oi?
Sí, però si no, hi ha els nostres oients, sobretot, que mirin el tràiler perquè no us deixarà indiferent ningú. Hi haurà molt de vòmit verd, sobretot, que és un element icònic de la pel·lícula.
Mira, ho tinc, eh? A veure si ho pillem ràpid.
I...
Está carregando.
Mira.
Buen día, te espero para cenar.
Te quiero. Buenos días, señor Fielding.
Hola, Catherine.
Catherine es nombre de peli de Bond.
Sí, totalmente.
Angela y Catherine. Eso fue hace 7 horas y ya no tenemos más información.
¡Catherine!
¡Angela!
Si nos estáis oyendo, por favor, volved a casa, os queremos.
Ay, qué napo, ¿eh?
¿La han encontrado? ¿Qué hacíais en el bosque, Catherine y tú?
Solo estuvimos andando un buen rato. No me acuerdo de más.
Angela, diré a tu padre cuánto tiempo has estado fuera.
¿Unas horas?
Mi amor, han sido 3 días.
Por favor.
A ver, vaig a avançar-lo una mica, a ver si surt.
No. Ai, la música, és que clar.
Ara crec que és.
¿Qué has dicho?
No he dicho nada.
Te he oído decir algo. Oye, cariño, ¿estás bien?
No, no es ahora, encara.
No es ahora. Bueno, estem posant el trailer en exclusiva des de...
¡Ayuda, ayuda!
De donde hayan venido nuestras hijas han traído algo con ellas. El cuerpo y la sangre de Cristo.
Hòstia, hauríeu de veure la imatge, eh? Quina por, mare de Déu.
Fa coseta.
El cuerpo y la sangre?
El cuerpo y la sangre de Cristo.
Catherine.
Aquí està entrant a l'església, oi? Sí, si ho recordo.
¿Alguna vez había visto algo parecido?
¡Mamá! Com va sonant la cançó, eh?
Ara, ara.
Que sí. ¿Tiene experiencia con las posesiones?
Más de la que me gustaría.
És ella, és ella. Oi? Ha de ser ella.
Puede ayudarnos a curar a nuestras hijas.
El exorcismo es un ritual. Cada cultura, cada religión utiliza métodos distintos. Vamos a necesitarlos todos.
No tengas miedo.
Ya nos conocemos.
Txan,
sí, txan. Sí, ja està. Si no us han entrat ganes després de veure aquest tràiler, de veritat és que no mereixeu res.
Fuerte.
Bueno, doncs això, tots a veure El Exorcista després, sí, de posar el tràiler, com o no.
Quin dia has dit que s'estrena? El
6 d'octubre.
Ah, vale.
No, no, abans. Ja recomanarem coses d'aquí una setmana.
Vale, vale.
De Halloween. Anem a una cosa més maca, més xula, més tu.
Més jo, vale.
Perquè és un documental... Ai, perdona, és un reality de Netflix que es, vale, diu Dance 100.
Ai, m'encanta.
No sé si l'has vist, no sé si saps de què va.
No, és que torno a estar castigada de Netflix.
Oh, per què?
M'ha tornat a dir allò de...
És que ens van escoltar, Aina.
Sí, no para.
Jo crec
ara
que sí.
Ara sí, no, ara sí, ara no.
Però saps que a mi no m'ha passat res mai i no és meva la conta.
Pues no sé com
no
ho fas.
Entenc. Sí que és meva la conta, des que Netflix sí que és meva. Bueno, recomanem Dance 100.
De què
que
va
és xulíssima. Aviam, és un reality. Jo no l'he vist, vale? O sigui, he vist com, saps allò que vas veient el primer, sí, programa per recomanar-ho? Uh-huh. Doncs és un reality show de 8 coreògrafs, vale? Que han d'anar superant proves. Proves vol dir que tenen 24 hores, o tenen X hores, crec que són 24, per coreografiar diferents grups, però les persones que ballen, és a dir, el coreògraf, hi han com els alumnes. Però aquells alumnes són coreògrafs professionals, mm, i són aquestes persones les que voten quin és l'expulsat de cada
o sigui,
programa.
Els propis ballarins.
Els propis ballarins, que també són coreògrafs, per tant són professionals.
Vale.
Tots són molt professionals. Aquests coreògrafs, se m'ha oblidat una petita menció, han coreografiat i han sigut ballarins de la Beyoncé, de la Lizzo... aquestes petites coses.
Hi ha algun nom així...
Hi han de bastant importants entre ells. Mira, hi ha el Kenan Brandy, Rudy, Rex, Akira, Janik, and Max. Tots aquests, que jo no sé qui són, pobres homes, però són, i dones, són molt importants. Llavors, la cosa, i aquí el plot twist del programa, és que una prova comença a coreografiar un grup de 7. Després, si passes, coreografiar un grup de 15. Després un de 25, un de 50, un de 75 i acaben coreografiant un grup de 100 persones.
Wow.
I tenen 24 hores per fer-ho. I clar, és el propi alumnat, que són coreògrafs professionals, els que diuen, hòstia, tu ho has fet fatal, fora del grup. I qui guanyi s'emporta 100.000 euros.
No, res.
Així, com qui passa per casa.
Una propineta, està molt bé.
Llavors jo li he trobat un reality super entretingut, vale? Aquest cap de setmana me l'empassaré amb patates, segurament. L'únic que he fet una primera ullada i això jo crec que és una meravella.
M'agrada. Com es deia?
Dance 100.
Dance 100 del grup final, entenc que serà
jo
el 100.
Clar, el 100. El 100 que encara no hi ha arribat pas.
Vale, vale, m'agrada. Molt bé.
Tu t'hi veus, Aina, coreografiant a 100 persones?
Uf, ha de ser xunguíssim. Prou feina tinc amb 15 que no fan cas.
No, no. Sí, jo prou feina tinc en saber moure'm jo, imagina't.
100 però persones, jo... que cada queda tan espectacular. Si ho fan bé.
Clar, si ho fan bé, sí, però jo és que penso, imagina que et diuen, tens 24 hores per coreografiar, ja no 100 persones, sinó un ball que quedi xulo, que quedi espectacular amb les seves piruetes, amb el seu show,
ja,
amb el
ja,
seu
ja.
No sé què, ansietat. O sigui, aquesta, o sigui, que són professionals, eh? Però
sí.
O sigui, agafa ansietat. Veus com tot el trajecte d'aquestes persones i tu que estàs en el món del
forçar
del
la creativitat.
Ball.
Jo sempre he pensat que és molt
Ai,
xungo
no, sí.
forçar la creativitat. O sigui,
clar.
Que et diguin, necessito... tal idea boníssima per demà. És com,
clar.
Bueno, tal idea boníssima...
Deixa-m'ho pensar,
ha de venir.
No? Clar, clar, clar. Doncs aquí està una mica la gràcia del joc, que a mi em sembla superxulo.
Sí.
La veritat.
M'agrada. 8 capítols, has dit?
8 o 10. Crec que 8.
Vale.
Un per eliminació, entenc, de persones. I això, I volia recomanar una cosa molt xula, que no és una pel·lícula, però és el Festival de Sitges.
Ah, vale? També.
Llavors, clar, està... Ai, he perdut la noció ara. És el 12, o sigui, el 12 comença, vale? És la inauguració, que és dijous.
12 d'octubre.
12 d'octubre. Llavors, els dies forts són... Bueno, no et diria que els dies forts són, però clar, si podeu anar un divendres, dissabte i diumenge, que és xulíssim.
Tots.
Tots. Bueno, és el festival que dura molt, dura fins al 15 d'octubre.
Són 3... Del 12 al 15?
No, clar, no, perdona. O sigui, la setmana forta és aquesta que t'estic comentant, però el dia 5 ja comencen a haver-hi coses, és de setmanes de reposiciones, que són pel·lis antigues de terror, de ciència-ficció i de més, i el 12 d'octubre, perquè t'he dit que és el dia fort, perquè és el dia que estrenem La Ermita, que és una pel·lícula de Filmax que surt als cinemes el 17 de novembre, que ja en parlarem, però el dia 12 és l'estrena mundial, que és molt xula, molt xula, molt xula, i jo només us dic que si us passeu per Sitges veureu una col·laboració que hem fet amb Embotits Bundo.
Ah.
Molt xula, també, que no us vull desvetllar quina és la sorpresa, perquè podeu entrar a les xarxes de Filmax. I això, i que aneu a mirar, que tenim un fotocol xulíssim amb l'ermita, amb foc, cosa cremant-se, podeu fer una foto, penjar les fotos a les xarxes socials, us animem a anar. Que el Festival de Sitges és superinternacional i no som conscients. Perquè realment allà hi ha coreans. Hi ha, bueno, tot el que és el mercat asiàtic. Hi ha molta gent d'Amèrica. Hi ha d'Europa, ja ni té cuenta. Vull dir que va ser començar una cosa petita i és que ara és una exageració. I clar, com que ho tenim a 15 minuts, 20 minuts, és que jo no ho valoro.
És guai, el Festival de Sitges. Tothom que va a Sitges.
Exacte, exacte. I jo crec que podem començar a tancar amb alguna cançoneta.
Molt Aina, bé.
Que jo no sabia què recomanar, vale? Perquè dic, recomano la Julieta? Dic, no, perquè ja va sonar fa poc. Recomano la Nicki? Dic, bueno, encara que vagis una fa poc, com que és la Nicki Minaj, recomanarem The Night Still Young, perquè us la poseu aquest vespre, sortiu de festa, la nit continua sent jove i que us ho passeu tot molt bé.
Molt bé, Abel, doncs amb la super Nicki Minaj anava a dir que acabem el programa, però no, perquè jo segueixo endavant, l'acabes tu.
L'acabo jo.
I ens tornem a escoltar la setmana que ve amb moltes més recomanacions.
Molt bé.
Gràcies, Abel.
Adéu. Adéu. Ayo, tonight is the night that I'ma get twisted. Mix Moscato and vodka, I'ma mix it. Roll that spaceship, we about to get lifted. Live in the present, that gift is for the gifted. This what you came, this what you came for. You get what you buy, this what you pay for. So make sure the stars is what you aim for. Make mistakes though. I never worry. Gonna be. If he's sexy, he planking on me. So when I'm big boys with all of that, tell the bartender say my order back. It's bottle service, he ordered that. Might let him take it home and slow the debt. He got friends for all of my friends. They ain't leaving till we say when. And we gon' hang over the next day. But we will remember this day. So drop the pop and get low. And we can drop the top and just cruise. We fresh to death down to the shoes. My only motto in life is don't lose. Oh,
Penedès cap de setmana. El magazín dels dissabtes i diumenges a Ràdio Vilafranca.
Avui les protagonistes de l'entrevista són unes 90 cabres que des del 9 de setembre i fins diumenge passat han recorregut l'històric camí ramader de Marina, des de les muntanyes pirinenques fins al litoral penedesenc. Coincidint amb el pas del ramat per Vilafranca, això passava dijous passat, hem parlat amb el seu pastor, el Daniel Giraldo. Bon dia.
Bon dia.
També ens acompanya el César Uller, alcalde de Gombreny i músic. Bon dia.
Hola, bon dia.
I també tenim amb nosaltres l'investigador de la transhumància, excursionista penedesenc i col·laborador i amic de Ràdio Vilafranca, el Joan Rovira. Ben tornat, Joan.
Hola, molt bon dia, Sílvia.
Abans de res, com esteu? Ha estat dur? Comencem pel Daniel.
Bueno, ha estat molt bé, és algo que gaudim, no? Poder sortir amb el bestiar i tombar, reconèixer paisatges, no? Persones. És, bueno, és força interessant. Entonces, el cansament, bueno, generarà algunes etapes, no? Hi han vingut etapes de 25 quilòmetres, no? En donde el sol i tal m'aixeca una mica, però crec que sempre les nits, que és quan acabes de recollir, són placenteres.
Joan, tu què hi dius?
Bé, avui avui fa 20 dies que vam sortir de les Bulloses, des de la Catalunya administrada pels francesos, no?
I acabareu diumenge, per tant són 23 etapes, 22?
Sí, són 23 etapes. Alguna, una vam fer algun dia de descans, hi ha dies que fem més camí, hi ha dies que fem menys, però bé, vull dir, al cap i la fi estem complint els objectius que ens hem proposat, no? La de poder portar una ramada de cabres des del Pirineu fins a la sorra de la platja. Això sí, aquí sí que voldria agrair-ho, no? Amb la complicitat d'ajuntaments, d'alcaldes, de les policies locals, de les ADFs, dels Mossos d'Esquadra. Avui aquí a Vilafranca ens han acompanyat també la Guàrdia Municipal, que ens ha ajudat a creuar el camí fariner, i sobretot moltes persones particulars que ens donen acolliment, ens diuen veniu cap aquí, ens donen menjar, ens expliquen, ens donen, com a dir, ens donen ànims per poder seguir amb aquest projecte, no?, que són els camins de vida.
César, quantes etapes has fet?
Amb aquesta pregunta, és que n'he fet poques.
I com han estat, doncs, les teves etapes? Boníssima. No et pregunto pel número. Boníssima. Com les has viscut?
Boníssima, sí. Les etapes que he fet a peu han sigut realment molt gratificants. I sobretot això que ara deia el senyor Rovira, que les complicitats que vas trobant, les sinergies que es creen al voltant d'un simple ramat de cabres que passa.
El mòbil que sona. Més sorollós que les cabres, eh? No passa res, Joan.
Doncs això, que un ramat de cabres, el que genera al seu voltant, clar, en aquest moment genera una expectació, genera vida. Aquests camins de vida que volem fer, i és per això que t'hi sumes amb autèntica il·lusió. O sigui,
aquesta iniciativa Camins de Vida, aquesta transhumància, és una iniciativa de l'associació Camí Ramader de Marina, a la qual pertanyen alguns municipis del Penedès i que ara mateix presideix l'alcaldessa dels Monjos. Joana, ens expliques què fa l'associació, quin és l'objectiu?
L'associació del Camí Ramader de Marina el conformen uns 29 ajuntaments i diversos departaments i institucions que ajuden a donar suport a tot el que significa recuperar aquesta via pecuària, aquestes vies pecuàries, perquè són diverses vies pecuàries que van des de les altes cames del Pirineu fins a la sorra de la platja, no? Des de l'Alta Cerdanya fins a la Marina penedesenca, no? I bé, gràcies al suport de tots aquests municipis, amb la quota que paguen cada any, podem, això, com hem fet ara, que ens acompanya el senyor Giraldo amb el seu bestiar per recuperar aquest dret de pas. Però, esclar, aquest dret de pas no solament és trepitjar el territori, sinó van acompanyades de xerrades, de conferències, de projeccions. També tot això es comporta col·lateralment la confecció de mapes per tal de donar els possibles persones que vulguin fer aquest camí amb una vessant ecoturística, doncs el puguin dur a terme. Perquè, clar, nosaltres com us deia, no solament és el trànsit d'un bestiar, sinó que darrere hi ha altres filosofies, com la de reivindicar la ramaderia extensiva, dignificar la vida del pastor, la de recordar la societat, que és un gran corredor biològic, per travessa per 14 espais protegits. I bé, al cap i la fi també ens hem trobat en algun lloc que hem provocat, vull dir, la gent hem provocat que a vegades hi hagi persones que diguin això és com un circo, no? Però al cap i la fi, això és el Daniel ho explicarà, no? De circo no en té res, perquè és tan real com la vida mateixa, no?
Anècdotes, situacions curioses, això del circo, Daniel?
Bueno, mira, clar, ja es va comentar, no? Entonces, en alguns xats de pastors i tal, hi havia sempre, està bé, és la provocació, no? O sigui, hi ha molta gent que col·labora, però la vida és antagònica, no? Sempre hi ha d'haver una persona o unes persones que igual això no les ve tant de gràcia. Hi havia un comentari, no, d'aquests, de que el que estàvem muntant era una mica un pessebre o un circo. I ens ha encantat, no? O sigui, després, en la reflexió a la nit, que és quan ve el moment planter, no? Dir, lo que tenim és un circo i anem encantats de que realment se pugui elegir com un circo, perquè al circo venen els nens, crida i dona una esperança sempre al circ, no? És per anar a riure, és per gaudir, no? I treure la quotidianitat i veure el món diferent. Clar, doncs, si la visió és aquesta, pues ens ha encantat, no? I de fet ara diem, vale, el que portem és un estil molt, bueno, nòmada, no? Aquest carromato que va tirant, que a més és de colorins i tal, des de les cledes, no? Van les cabres, però continuem amb aquest gran sentit que és cridar els nens, no? Bueno, gent jove que pugui creure i veure la pastura, el món rural, els camins ramaders, com una opció de tirar endavant, no? O de fer de vida, no? O sigui, és aquest camí de vida que, bueno, és transhumant i en algo se sembla a aquesta visió que teníem dels circs, no? Dels anys 20, no? Pues, superguai, no? Jo crec que ens hem quedat tots amb la...
No, perquè hi ha una cosa que no expliquem, que aquestes 90 cabres cada dematí s'han de munyir.
Ostres, clar.
No. I esclar, podíem anar amb ovelles, sí, però esclar, l'important és que anem amb cabres, aquestes cabres donen llet i cada dia el senyor Giraldo, molts dies, anem amb escoles, la gent ve, la canalla ve a veure una cabra veritat, venen a munyir, després es fan tallers de formatges, bé, ja t'ho dic, si això solament tingués la finalitat de recuperar un dret de pas, seria una feina vana, no? A darrere de tot aquest trepitge del bestiar...
De tot aquest circ, que dèiem,
sí,
no?
Sí, de tot aquest circ, bueno, amb el bon sentit de la paraula,
sí,
eh?
Sí, evidentment.
Doncs, esclar, hi ha a darrere una feina, cada dia munyir tardem una hora i mitja, eh? Avui a la tarda fem un taller, com n'hem fet molts, i després aquests tallers venen acompanyats de maridatges amb vins del territori. Bé, hi ha una cosa que estem molt contents i que se'ns ha marxat de les mans, que hi ha dies que ens acompanyen 100 persones amb el recorregut, no? Ens acompanyen, saben per on te passa el camí ramader, bé, ens donen ànims i bé, crec que és una... Crec que és el més important que estem vivint és això, és tota la gent que ens dona el suport i que ens acompanya i que ens dona ànims perquè arribem fins a mar, no?
Hi ha una cosa, no?, que hi ha com aquestes petites cases, no?, que a vegades estan al voltant, que moltes han crescut perquè, o sigui, perquè per allí passava el camí ramader i que no sabem, no?, jo, bueno, sí que hi ha tota la informàtica i tal, però que de cop i volta veus allí igual 20 persones fora de les cases esperant que passi el ramat, no? I dius, no, dius, és la volta ciclista. Però a vegades, no, dius, anem passant i ja no ha sortit aquesta gent, no? Si estem enmig d'una vinya o enmig d'un camí que no hi ha, i surt gent a acompanyar, vinga, va, anis, molt bé, això. I, bueno, mira, està... És allò, està guai, no? La volta ciclista, va.
Ara que el Joan Rovira feia al·lusió al fet de munyir aquestes cabres cada matí, Com ha estat un dia d'aquestes 23 etapes, un dia normal? Des de que us lleveu fins que us aneu a dormir.
Dos de vuit, dos quarts de vuit, comencem a munyir. A les 8:30, tres quarts de nou, estem acabant, ja replegant la llet, mirant què s'ha de fer. De vegades, quan no hi ha taller, ve una parella de Berga, no? L'Àlex i la Maite, que ens agafa la llet i fan el formatge, del recorregut de transhumància, no? Que és també el que després portem als tasts per saber que hi ha una qualitat de la llet també, no? I una elaboració, unes receptes, el que diu el Joan sempre, aquesta visió polièdrica, i és dir, clar, no fem un tipus de formatge, no? Estem fent formatges molt diferents. Un és el que hem pogut fer a la Cerdanya, el que fem al Lluçanès i el que estem fent ara, no?, a les Terres del Penedès.
Clar, tots diferents.
Tots diferents, pastures diferents, no? Doncs en un tastet, per exemple, poder arribar a afinar és possible, no? Sí que estem envoltants de molta poesia i a vegades diem, bueno, perquè hem de trobar això o això. Però la textura ja és algo molt clar. No és el mateix el formatge de fred que ara aquí, que tenim calor, diguéssim, no?
Sí, sí. Aleshores deies, us lleveu, munyiu, recolliu aquesta llet, si no s'utilitza per fer un taller en el decurs del dia, se l'enduen, aquesta parella de Berga, i comenceu a caminar, no?
Nou, un quart de deu, en marxa. Si no, aquí el Rovira ens posa ràpid a córrer.
Sí, jo us poso a córrer, eh?
Entonces, és dos quarts, i ja està. Passem tot el dia caminant, a migdia portem un entrepà, que ja dins de l'organització... Bueno, estem bastant... Intentem estar organitzats, no?, endreçadets. És a dir, hi ha uns que preparen l'esmorzar, altres que estan preparant l'entrepà, altres estan munyint, altres estan recollint les cledes, tots marxen, hi ha un grup que ha de portar tota la intendència a la propera parada, no?, on ja està preparat per rebre el bestiar, i normalment les caminades estem parlant que fins a les 7, no?, entre les 7 i 8 de la tarda i estem acabant. Ens seguim... Posem, sempre és el moment que diem, és d'expressar les emocions, així com el dia és molt metòdic, talvez la nit és el moment d'expressar emocions, com estem, com ens sentim, hem gaudit, quins moments hem passat, no? I és, bueno, un moment plaente, no? I allí hi ha pues, un entrepà, pa amb tomàquet, una copeta de vi, de cada zona, que això està molt bé, ens ha... Hem portat, bueno, enòlegs i gent que està al voltant. Mira, proveu això, mireu tal. O sigui, ja està, més o menys a les 11, al llit. A vegades ens fa a les 12, però normalment...
Quan hi ha més reflexions.
S'allarga.
És que saps què passa? Que anem amb una gent que no... Anem amb una gent que no xerra gaire, saps? Vull dir-te, i bé, no, hi ha tertúlia, n'hi ha d'altres que ens fan de fil musical, no? Vull dir-te, perquè al cap i la fi... A part de, com deia el Daniel, aquesta visió polièdrica, també un dels apartats que tenim, sobretot, és el tema musical. Ah, també hi ha una altra cosa que crec que sí que hauríem de comentar i és molt important, és que tot això també ha estat possible perquè aquí estan involucrades altres entitats. Perquè, esclar, una de les coses que nosaltres expliquem quan anem als llocs és el tema, la funció que té el bestiar amb el tema de la neteja vegetativa per evitar incendis. I si no recordo malament, hi ha ramats de foc, que també estan amb el projecte. Hi ha empreses privades que miren de... Això és millor que ho expliqui vostè, el projecte de la Universitat de Lleida.
Bueno, enguany hem fet una sortida amb el... Bueno, se fa una recerca, no?, la Universitat de Lleida amb una empresa privada, que és Tecnovit, que ens dona un suplement alimentació per veure la condició corporal del bestiar, no? És també aquesta visió de la transhumància, no l'hem de mirar solo com una cosa del passat, sinó que és una cosa del futur i hem d'anar aportant les eines que tenim ara, no? Entonces, ara posem una melassa, i fa part d'aquestes dues entitats que fan recerca d'un ramat lleter en transhumància, i hi ha un altre gran suport molt important, que són les ADFs, no? Que sempre ens donen l'habituament en cada lloc. Bueno, parlem de que són entitats i que a partir de totes aquestes entitats fem teixit, no? Hi ha un teixit social que no ho fem sol amb persones, sinó amb entitats, no? I així com a la nit ens agrada la part emocional i parlem de persones, durant el dia, que és una forma metòdica, parlem d'entitats que tenen la seva funció. Allí ja no hi cap l'emoció.
Jo he començat preguntant-vos com estàveu, si estava resultant dur, i Daniel, no he preguntat per les cabres, que són les protagonistes, com ho porten?
Ho porten, de moment, força bé. Tindrem el resultat de manera
científica,
metòdica, exacte, el dia 3 d'octubre, que se fa l'últim mostreig. Hem fet 3. Clar, el que jo puc veure com a pastor... Ja...
Clar, les coneixes.
I els pastors que ens han anat visitant, que també és molt important, no? En cada lloc.
Heu anat trobant
col·legues. Hem anat a buscar, sí, i trucar-les, i que senten... Perquè són ells els que li donen vida al camí, no? Nosaltres estem fent com els esgraons, no?, que van lligant, no?, aquesta cadena. Però són ells els que cada dia, pues, fan servir un tram o un altre. I quan veuen el bestiar sempre, pues, estem contents, no? El bestiar està bé, si continua donant llet, o sigui que és com... I, bueno, estan... Les condicions són maques.
És la prova, no?, de que estan bé, no? Si
clar,
no, no donarien llet.
Sí, sí, exacte. És el termòmetre nostre, sí.
Quan acabeu, aquestes cabres tornen a casa amb tu? Amb transport o què fan?
No, no, tornem aquí, diem, tot això neix, és la primera vegada que el senyor Rovira i, no, i nosaltres, i, bueno, i jo, no posem tants diners de la butxaca, però hem de saber que és un treball que ho fem per motivació, és una forma altruista, i doncs acaba aquí el recorregut oficial, a Cunit.
A Cunit, no?
I ens enfilem en una altra recerca, ja per part del senyor Rovira i l'associació Manou, que és anar a buscar el camí històric, no? I anar a buscar Santes Creus i Poblet, que són realment els que han datat tot el camí de Marina, no? D'on neix, d'alguna manera, abans de la desamortització, que venien els pastors cap a les terres penedesenques, doncs sortien des de Santes Creus i Poblet. Entonces, ara la idea és, el dia 3, tornem cap a Santes Creus, Poblet, el Prades i arribar a casa nostra, que és el Forja.
El Baix Camp, no?
El Baix Camp, correcte. O sigui que encara ens queden...
Encara queda un bon tros, eh?
Sí,
no ho he
18,
acabat
18 dies de camí.
Encara queda una bona trotada, no?
Sí.
Però al cap i la fi ens faria molta il·lusió seguir el camí ral de Vilafranca-Montblanc, no? Bé, aquesta, a vegades els camins tenen diverses funcions, no? Vull dir-te, i el camí ral també és camí ramader, no? I bé, és que en part l'activitat de la transhumància aquí el conforma com l'entenem avui en dia són els monestirs dels Cisters, de Santes Creus i Poblet, que bé, ells eren agricultors, però es van donar compte que perquè fossin efectius els seus... les seves vinyes, els seus horts, feia falta adobs, no? I van veure que necessitaven ramats perquè aquests caguessin i fossin capaços de donar nutrients a la terra, per això es tenien grans ramats i, és clar, a l'estiu havien de transhumar cap a la muntanya. I són aquests monestirs els que conformen la gran xarxa pecuària que avui en dia tenim aquí.
Moltes gràcies a tots tres per haver-vos acostat fins a Ràdio Vilafranca, perquè encara teniu etapes per davant. Deia Joan que la música és molt important i acabarem amb música, perquè us acompanya, no sé si moltes nits, però us ha estat acompanyant el César amb el sac de gemecs.
Bé, com diem tota l'estona, és un projecte polièdric. Vull dir, hi ha la tradició, hi ha el folclore, i bé, hem tingut la sort del senyor Uller, que cada dia... ens ha fet de fil musical, perquè quan passa pels pobles toca el sac de gemecs i bé, molta gent queda badat, no? Vull dir, bé, al cap i la fi el pastor sempre ha estat històricament un personatge molt, molt valorat a nivell de religió. Bé, em sembla que alguna vegada ho hem explicat, 100 anys enrere, quan un es trencava un os no anava al cap. Anava el pastor que li posava bé a l'os, no? I bé, els ossos, no? Que s'havia trencat o que estaven desllorigats, no? Però també una de les funcions importants ha estat la música, no? Vull dir, els pastors han estat durant segles, doncs, els grans transmissors de la música, no?
Doncs repeteixo, moltes gràcies a tots tres per haver-vos acostat una estoneta aquí als estudis de Ràdio Vilafranca. Ara tornen amb les cabres, han de continuar aquest camí. I acabem, sempre ens agrada acabar amb música, doncs avui amb el César Uller, tocant aquesta manxa borrega, aquest sac de gemecs. Mil gràcies.
A vosaltres.
Matí de dissabte d'avui, com sempre, amb el Cafè amb Sal, però avui és un dia d'aquests que fem Cafè amb Sal Special Edition, perquè tinc aquí uns habituals, últimament veniu molt, eh? Això us està agradant el micro. Avui tinc amb mi uns monitors i una monitora del GEP Vilafranca, perquè ens venen a explicar coses especials. Tenim a l'Arnau Álvarez.
Hola, bon dia.
El Jordi Monató.
Bon dia.
I a la Gisela Escofet.
Hola.
Què veniu a explicar? Aviam.
Bueno,
venim a explicar el que farem aquest any, perquè en fem 40 anys i hem organitzat una sèrie d'actes per tota la vila i farem un breu resum de cada un, no?
Actes que comencen avui mateix.
Ah, exacte, dia 30 i comencem amb el pregó.
Amb el pregó.
Que tindrà lloc a 2:15 de la tarda, a Jaume I, un cop acabi la nostra tarda d'esplai. amb uns convidats que han estat exmonitors i exmonitores a l'espai durant al llarg dels nostres 40 anys, que, bueno, us veiem per aquí a la ràdio, per si us coneixeu i us voleu passar una miqueta.
Ah, sí, eh? Ja ho direu.
Ho direm aquí.
Vale, vale.
En primer lloc tenim el Joan Mateu i la Rosa Coral. Després tenim el David Vizcaíno, el Guillem Codorniu, l'Anna Mascaró, a la Munsa, a la Carlota i a la Fina Bages. Estan desordenats, perquè ara mateix no me'n
sí,
recordo
una mica dir.
De cronograma. ho dic una mica ordenat, per si voleu. És amb la primera dècada tenim el Joan Mateu i a la Rosa Coral. A la segona dècada tenim el David Vizcaíno. A la tercera, l'Anna Mascaró i la Fina Bages. A la quarta, el Guillem Codorniu. I a la última com a monitores, bueno, quan han deixat el seu últim any, és la Carlota i la Montserrat Plans. Amb la finalitat d'aquests 8 pregoners i pregoneres i les dècades funciona respecte als 40 anys del GEP i volem simular una mica les seves dècades i amb persones que han estat en aquella època. Llavors això, que serà un pregó molt guai.
Que bé. Durada, més o menys? O sabeu?
Mitja hora, tres quarts.
Sí. Sí. Després es farà una copeta de cava per la gent que es quedi i tal, i tot acabarà abans de la missa perquè, bueno, hi ha la missa a Vilafranca.
Molt bé. Què més?
Després comença l'exposició. L'exposició encara no tenim ultimat com serà, perquè és bastant complicat de gestionar. Però serà, començarà... Quin dia començava l'exposició?
El 17 de febrer.
17 de febrer i fins al 9 de març, si no m'equivoco, tindrem una exposició a la Capella dels Dolors, allà mateix a la Jaume I, on s'hi explicarà tota la història tant de les colònies de Penyafort com de l'Esplai, la història prefundació i postfundació, i també s'hi podran veure certs continguts audiovisuals que acompanyaran amb tota la informació que s'hi doni, tot, no, tot el seguici aquest de la història, de, diguéssim, una línia temporal, i llavors hi haurà una part d'exposició que serà més... serà la part bona de l'exposició, que és el que veuran doncs, allà, marxandatge, fotos, podran no, observar més el que hi ha, objectes que hi ha dins l'esplai, coses que són una mica més amagades, diguéssim que ho veiem només els monitors i monitores i els infants, i que ho pugui veure tota la vila.
I per què una exposició? Potser és una idea així com més diferent, no? El pregó és algo més
sí,
típic?
Potser és la part més... formal de tot el 40è, però era una manera d'explicar tot el que fèiem i els nostres inicis a tota la vila, perquè jo crec que ni els actuals monitors sabem realment com va néixer l'esplai, que doncs, aprofitant també que tenim l'arxiu i que està tot recollit allà, jo crec que és una part que pot interessar ja no només a nosaltres, sinó a tota la vila.
Això de l'arxiu, expliqueu, perquè jo sóc exmonitora i ho sé, però potser algú que ens està escoltant no sap què és l'arxiu del GEP. Mm.
Hi va haver-hi un exmonitor, el Guillem Codorniu,
que pregoner va també, decidir... aquest any.
Pregoner, que va decidir crear, bueno, doncs fer un recull de tota la memòria històrica que hi havia en document, tant, llavors, o sigui, es va anar arxivant per anys, es van aguardant tots els objectes, tots cançoners, brasers, regals d'estiu, de coses que ens fem entre monitors també, i està tot allà guardat per si mai es necessita doncs, treure-ho, i ara ho necessitarem a l'exposició, i també per això, no? per si algú té l'interès de conèixer de com va funcionar tot, poder-ho fer i poder-ho tenir allà.
Un arxiu, que poso aquí la data que sé també, un arxiu que va ser el primer arxiu a nivell esplais de Catalunya i que després diferents esplais s'han doncs, anat agafant i copiant aquesta idea, que és molt guai també.
Exacte.
Per dar una mica més de... del xef. Vale, més cosetes.
Encara no heu vist el vídeo del teaser del 40è?
Oh, i és guai, eh?
És teaser. Molt guai, el podeu veure a les nostres xarxes socials.
@GEPVilafranca?
Efectivament.
Sí.
A Twitter, Insta, a dos llocs.
Vale. Aquest mateix dia, el 17, també bueno, celebrem l'aniversari i es fa un acte litúrgic, la missa, que serà a les 8 i serà oberta per tota la vila. I això, doncs, que esteu convidats i convidades tots i totes.
Sí. una missa tal com la fem nosaltres normalment. Una cosa... És simple, però... Sí, no és una missa convencional, és amb cants...
Sí, serà una mica més d'esplai, per infants, participativa, oberta a tota la vila... I, bueno, és una missa que tots els anys ho fem just abans de començar l'esplai, però aquest any hem volgut recuperar una mica l'antiguitat de com es feia abans, que es feia a les 8, perquè poguessin venir exmonitors, exmonitores, famílies, pares i gent de la vila. Llavors és això, hem volgut una mica fer el que es feia
abans.
Allò que diuen abans era millor, eh, Aina? No, exmonitors que diuen que abans era millor. Totes les èpoques són bones. Totes.
I tant, i tant. Què més, què més? Aviam, perquè encara hi ha més coses.
Vale, seguidament, la propera data és el 6 d'abril, que es fa el vermut al Parc del Tívoli, i doncs serà doncs, un vermut que començarà a les 12 i acabarà a les 3, perquè després hi ha esplai, i això doncs, serà un vermut, hi haurà música, hi haurà de tot, una barra, vermuts típics a la vila, doncs igual.
Vermuts típics.
Bueno, típics, vermuts que s'han fet... Doncs serà bastant igual.
Va, guai. 6 d'abril, eh?
Vale, després el 13 i 14 d'abril tenim un musical, un supermusical que es va fer el 30è aniversari de l'esplai. Aquí li farem una pregunta trampa a l'Aina. Aviam si se n'en recorda.
No, estic molt enfadada amb vosaltres.
Que no.
Bueno, farem un musical al Cal Bolet aquest cap de setmana. I és un musical que explica una mica la història del Jep, de...
I la pregunta?
La pregunta, Aina. Què és el Jepping, tu com a bona exmonitora?
No, és que aviam, jo t'explicaré per què estic enfadada, ho explicaré aquí per tothom.
Jo ja ho sé, eh?
Perquè en aquest Jepping de fa 10 anys, la meva generació no hi va participar perquè érem joves. I els joves aquests que ara estan muntant el Jepping ens han exclòs d'aquest musical. Qüestió, que la meva generació serem l'única generació. I la següent, la de Carlota.
La de Carlota, Montse.
Dos generacions, estem orfes de musical, així que no us explicaré què és.
Oh.
No, jo t'explico. Que d'aquí poc us obrirem per... que ens ajudeu a poder dur a terme...
Escombrar la sala.
No! A tirar endavant el Jepping.
Els que recullen les palomites al terra.
Sí, aquesta gent. Per això sí que...
Que no. Tot arribarà.
Ja sabeu que vindrem igualment.
Tot arribarà.
Encara que sigui escombrar.
D'aquí poc. Vale.
Vale, doncs explico què és el Jepping. Si em dius això, m'ho explico. El Jepping és l'aventura de l'esplai, com es va fer fa 10 anys, no sé com ho esteu preparant, era... una mena de procés del pas de ser monitor, de ser nen a ser monitor, i s'havien de passar com unes proves, i d'aquí doncs va sortir la història del Jepping feta musical. És ficció, perquè aquestes proves no es fan, però hi van sortir uns tamacles.
I és molt guai, molt.
I com ho feu aquest any? És igual?
Hi ha certs canvis.
Sí,
s'han canviat diferents coses. Hi ha músiques que continuen, per exemple, la de Fem 30, ja no és Fem 30.
Vine a mi, Estel Fugaz.
Aquesta es fa, eh?
Sí.
Hi haurà llagrimeta.
Serà en Fem 40. I també hi ha diferents canvis, però tot segueix quasi igual.
Entenc que llavors la història és la mateixa,
sí,
però
la història és la mateixa.
Modernitzada.
Sí. El guió ja potser hi ha algunes coses que s'han canviat o s'han afegit, o potser hi ha cançons noves.
Que guai. Quins nervis. Quan heu dit això?
13-14 d'abril.
Cal Bolet?
Sí.
Entrades?
Sí. S'hauran de pagar.
Properament a la venda.
I es diran els horaris. Mm.
Més endavant. Queda molt. Vale. Sí.
Haurem de tornar a venir per fer el segon repàs.
Ja farem spoilers de cançons.
Vale.
Anirem, ara ens situem el 18 de maig. Aquest no és un acte obert a la vila, sinó que és un acte més... del JEP, i farem un sopar d'exmonitors i exmonitores, perquè mola molt, però perquè fas cohesió amb molts monitors, i mola perquè tu estàs sopant amb pares que tu tens els teus fills, o amb pares que han estat monitors teus, o exmonitors teus, no sé, mola molt. I mola perquè fas cohesió amb tota la gent, i no sé, és molt guai, és un sopar molt guai. No l'he viscut mai, però crec que serà molt guai perquè...
Serà el primer.
Ah, llavors... Perquè l'any passat no ho vam fer, el meu 39è aniversari, però no sé, serà molt guai, vaig venir i... que no és obert a la Vilanova i dir vingueu, però... No,
però es pot fer una crida a tothom que sigui el monitor de l'esplai i que no hagi rebut el correu. doncs que es posi en contacte amb nosaltres. Que es guardi aquesta data.
Que us escriguin, no?
Que es guardi la data i que ens escriguin o per Instagram o per Twitter o un mail.
Sí. O un mail al correu del GEP.
Quanta gent, no sé si ho teniu calculat, quanta gent ha sigut ex per venir
vale,
a
això sopar? Això ho vaig dir a roda de premsa una miqueta, però el grup del Google Groups aquell que tenim, sí, hi ha actualment unes 220 persones.
Wow.
Llavors, hi ha molta gent que no, encara no ha acceptat el correu. No sé, 100% 220. Més, no ho sé, però pot ser 250, no sé.
O sigui, els números estan per aquí.
Són més de 220 persones de monitors i exmonitores que han passat, sí, per el magnífic Explai.
Déu-n'hi-do, eh?
Yes.
Que bé. Sí, sí. Alguna coseta més?
Sí. Clourem el quarantè amb, jo crec que és el plat fort.
Sí.
I farem un concert. Serà... Primer, abans del concert, hi haurà una tarda infantil on nosaltres, el GEP, juntament amb el CAU, acabarem l'esplai allà baix entre pavellons i hi haurà un concert doncs, pels infants, on també hi haurà tallers i diguéssim que serà una mica dinàmic per ells i donarà pas a un concert ja més pensat pels joves i per tota la vila. No ha sigut massa, doncs, massa potser notícia de qui vindrà, però ve el Pony Pissador, que creiem que... No?
Ho patarà molt fort.
Sí,
és un grup emergent i que és molt xulo, és molt divertit. Jo crec que també lliga molt amb la nostra manera de fer, perquè són així una mica d'esplai i cau. I això també hi haurà una altra part del concert, perquè el Pony Pissador no és el cap de cartell, però no serà l'únic que actuarà. I després, encara no tenim tancats els grups, però sí que és veritat que ja tenim pensat cap a quina línia tirarem i volem donar oportunitat, no?, a la gent de la vila que, doncs, que té grupets, sí, o que fa per, no?, per hobby, donar-los l'oportunitat de poder-se fer veure i promocionar-se ells mateixos allà en un acte que creiem que serà multitudinari. Nosaltres tindrem un aforament limitat de 3.000 persones. És important destacar que hi haurà pàrquing de sobres per tothom. Vull dir que la gent que vingui de fora, tant qui vulgui baixar les pistes, podrà fer-ho amb cotxe. I també doncs, això que al ser un recinte tancat serà més segur per tothom, perquè venim de molts actes que hi ha hagut bastanta inseguretat. I al final, doncs, nosaltres aquest problema ens el volíem evitar. L'Ajuntament també se'l vol evitar, llavors ens obliguen a fer-ho així. No és del... Vull dir, per nosaltres seria obert a tothom, però entenem els riscos que hi ha. I que serà un concertàs, jo crec que serà el dia clau on... Sí que és el final, però...
I el tancament, és que clar.
I que serà el primer concert de l'estiu, la veritat, però perquè la gent acaba la selectivitat el 14 i el 15
clar,
i el primer perquè... concert.
Bueno, per fires de maig ja hi ha concert.
No és el mateix ja que el 15... que vingui el Pony Pissador.
Està clar.
Un 15 de juny...
Ve el Pony Pissador i jo crec que hi haurà novetats també per part d'ells. Per tant, que...
Exacte.
Serà...
Exclusiva aquí, eh?
Bueno, no, nosaltres tampoc ho sabem, però jo crec que ells també començaran, no sé si serà dels seus primers concerts, però és probable, perquè el 15 de juny no fa res ningú, i serà on, diguéssim, que serà molt guai pels que hagin acabat la CL, però els que estan d'exàmens a la universitat,
no
doncs
tant.
Hauran d'estudiar abans perquè hauran de venir al concert. Sí.
Perquè quedi clar, el concert és a dins el pavelló?
No, és entre pavellons.
És a fora,
sí.
I està, o sigui, l'accés és controlat, limitat, però sí, és gratuït igualment.
Ah, és gratuït, sí, és gratuït.
Hi haurà barra autogestionada, sí, per nosaltres.
També per comprar menjar.
Food trucks per comprar menjar.
No.
No? Ah, perdó.
No. Food trucks era una opció que estàvem mirant,
però, ja no.
Però finalment no farem
malament.
Food trucks, sinó que som... Estem acostumats a fer menjar de campaments, doncs...
Doncs ho fem nosaltres, cap problema. No? Estarà igual de bo, inclús més, perquè estarà fet amb tot l'amor.
Què se superà?
Entrepans.
Hi haurà entrepans, sí, sí.
Freds i calents.
Carai, com un restaurant.
Sí, sí.
Sí, sí.
Què més voleu? Beguda i entrepans.
Preus populars, tot anirà en aquesta línia.
Molt bé, molt bé.
Vale, doncs això...
Ja està tot?
Bueno, hi ha una cosa que vam presentar el dia que vam fer la roda de premsa, que és el nostre teaser, que per qui no l'hagi vist està a totes les nostres xarxes socials, ho havia dit abans. És un teaser que és superguai, però si no us han recordat de les dates, allà estan totes, al costat hi ha una altra publicació amb el cartell informatiu de tots els actes, i és això, que si el podeu repenjar i donar like i compartir els vostres familiars, amics i amigues, perquè se n'enterin de que ve el Pony Pissador i farem altres actes,
que
seria d'agraïment.
Ei, escolta, aquest any quants en fem?
Ui, uns quants.
Com que uns quants? 40 anyassos!
Ostres, sí. Alguna cosa haurem de fer, no?
Ei, ei, escolta!
Abans... Que es va gravar aquí mateix.
Exacte, col·laboració especial de Ràdio Vilafranca. Abans d'acabar, com que és un cafè en sal, tot i que sigui Special Edition, us vull preguntar coses que us hagin sorprès d'organitzar un acte, un seguit d'actes d'aquesta magnitud. Perquè al final sou joves tots, en tinc en poca o nula experiència en organitzar actes d'aquesta magnitud. Potser, Jordi, tu amb Diables una mica més, però...
Sí. Com... No, no, però tot... O sigui, jo al final el que he fet és l'execució de tot això, que al final és estar a la barra. Però la feina que comporta és increïble, és una feina, i més... O sigui, si només féssim el concert, mira. Però fer-ho tot i gestionar-ho, coordinar-ho, perquè nosaltres tres, més el Biel Esteve, ho coordinem, i és una feinada d'espant, perquè tot estigui al dia, és bàsicament una producció bastant gran perquè no som professionals. Jo, de fet, estic estudiant producció de visuals i espectacles, i a mi em va molt bé això, perquè bàsicament no, encara no ho he estudiat, però ja ho estic portant
aplicant
a la pràctica. Mm. Sí, sí.
Jo he flipat, la veritat. Jo, quan vaig decidir presentar-me com a responsable del quarantè, ho vaig començar amb moltes ganes, ara en segueixo amb les moltes ganes, perquè veig que tot està sortint superbé i totes les comissions que, sense els monitors i monitors de l'esplai, això no seria possible, i exmonitors igual... està sent una feinada impressionant, però és que serà brutal, la veritat, i tota la suor i tot el que estem tenint per tirar endavant aquests actes, quan arriba l'acte ho recompensa. O sigui, no sé, és com un penyafort. Tu estàs 2 mesos preparant-ho, però acabes penyafort i dius, buah, m'agrada que els nens surtin amb alegria i que s'ho hagin passat bé. Posa el mateix amb aquests actes.
Que bonic t'ha quedat, això.
Ah, que sí?
Ho veurem avui, de fet.
Exacte, avui ho veurem.
Avui ho veurem.
Sí, sí, mitjà.
Alguna cosa més que us hagi sorprès, Gisela?
A mi, mira, moltes coses. És que jo aquestes coses no... No, perquè jo no sé de fer tot això. I a més que, clar, són 3 homenots que costa, també.
Oi, oi, oi.
No, però... Sort d'ells. Si no, jo no tirava això, ja t'ho dic.
Sort de l'equip.
Sí, sí.
Tots som un equip, ens portem molt bé i crec que si un o un altre fallés... Moltes coses no haguéssim pogut tirar endavant perquè tots aporta el seu granet de sorra.
Sí, després d'això ens haurem de donar un temps.
Sí, la veritat és que...
No, perquè és que de veritat... Jo començo a estar una mica fart d'ells.
Cada quan esteu quedant?
Ué, que ens veiem quasi cada dia, la veritat.
A mi ja no em veureu més.
Cada dia ara esperem poder fer un peron, perquè...
Jo em vull divorciar del Jordi i la Gisela ja durant un temps. Aniré a l'Ajuntament a demanar els papers.
No, el divorci.
Diré, fora.
I per últim, com que també és que fem sal, una recomanació. Alguna cosa que diguis, si no us podeu perdre això.
El 40.
El 40 en general.
L'any, no? És que no...
El Pony. Per mi, el Pony Pissador, perquè els altres actes... Pots ser o no del JEP, que pots venir i tu passaràs igual de bé, però el Pony Pissador jo crec que està destinat per tota aquella gent també que no forma part de l'esplai, no ha tingut relació i no ha vingut mai estiu ni res... I que serà una passada, i ho vaig venir que serà un dels primers concerts top que Vilafranca tindrà el 2024.
Jo recomanació faria, tant si són pares i mares com si ens estan escoltant infants, apunteu-vos algun esplai o algun cau, que aquí a la vila som bastant pioners, i s'ho passaran molt bé. I creixeran bé, no amb el mòbil i aquestes coses que passen ara.
El Jordi el venia estat tot el camí amb el mòbil.
Això
no és veritat.
Això no és veritat.
És broma, és broma.
La nostra eina de treball com a responsables del quarantè també és bastant amb mòbil. Vull dir que...
Jo poso la mateixa excusa. Que estàs amb el mòbil, és la meva eina de treball. Estic treballant.
Trucades així.
Sí, sí.
Jo vaig a carta.
Missatges d'empreses que ens volen patrocinar també.
Missatges d'empreses que us volen patrocinar.
Sí.
Ojo això, que
hem anat per tota la vida a tots els comerços a buscar diners.
Sí, sí.
I què?
I estem esperant els resultats.
Però s'ha rebut bé i
sí.
Jo, la part que he fet, estic fent negoci.
I el meu barri està anant molt bé. No diré el tant per cent, òbviament no interessa, però està anant molt bé i mola molt la implicació que tenen els comerços de la vila per ajudar a una entitat que és el seu primer cop que està recollint diners per subvencionar aquest nivell d'actes.
I que si hi ha comerços que no se'ls ha arribat o alguna cosa, doncs que ja sabeu, que ho enviïn pel correu o alguna cosa.
I el full parroquial d'aquesta setmana hi ha el compte corrent per si la gent... Sí.
El Xavi l'ha posat.
Hi ha el compte corrent per si algú vol fer una donació.
També està bé, és maco.
I tant.
Que jo no em posaré ni un cèntim perquè ja l'estic fent amb temps.
I em posaràs de cèntims, ja?
Sí, segurament.
Bueno, finalment amb samarretes.
A la barra, a la barra.
No, però això sí. I ho fem perquè, evidentment, com a totes les entitats, l'Ajuntament no ens recolza tot el que ens hauria de recolzar. Però bueno.
I que ens estimem el JEP i que ens estimem Vilafranca, en conclusió. Fàcil.
Gisela, abans de marxar, recomanació?
Jo recomano molt el JEPing. Però perquè el vaig fer fa 10 anys com a infant, vaig participar-hi.
És que veus, fins i tot vosaltres farem dos JEPs.
Clar, és que jo fa 10 anys vaig cantar allà, aquell escenari, que el bolet, vaig fer de nena, no, era nena. I clar, és una cosa que també és molt guai, d'aquí 10 anys després torno a fer-lo.
El JEPing he de dir que jo, que després vaig estar organitzant Troca Joves, que són les trobades amb els esplais de tot Catalunya, quan deies que eres del JEP, et deien, perquè feia relativament poc que s'havia fet el JEPing, et deien, ostres, sou els que vau fer el musical, no?
O sigui, vols un autògraf?
Va arribar en plan, uah, és que esteu loquíssims perquè heu organitzat un musical.
Això qui ho va dir?
Gent de les plais de tot Catalunya que deia, si soc del JEP, on anàvem amb els pantalons que posava JEP, i deien, oh, sou els que vau fer el musical?
Doncs sí, sí.
Flipa. Aviam, aquí s'ha de notar la presentadora que està present aquests dies, que és l'Aina Soler, de la part del JEP.
Si jo pensava que eres del JEP de Vallirana, eh? Quasi. Oh.
Si hagués la Judit, potser no us hagués deixat fer tanta promo del JEP, eh? Aviam.
Bueno. Judit, t'estimem.
Doncs moltes gràcies per venir, Gisela, Jordi i Arnau. Que vagi molt bé el pregó d'aquesta tarda. Recordem, 6:45 a la plaça Jaume I.
Sí.
I...
us esperem.
I tots els actes que vindran.
Vinga, va, que tindreu una copeta de cava.
O dues o tres.
Dels que vulgueu.
Barra lliure.
Barra lliure.
Adéu, adéu, gràcies.
Vagi
bé.
Tenim tantes d'explicar, però ho has de tenir clar. S'ha de viure, s'ha de viure. Gaudint plena intensitat, tu ets el protagonista. S'ha de viure, s'ha de viure. A l'esplai tothom hi cap. Siguis com siguis, pensis com pensis. Facis el que facis, si respectes, si comparteixes i si estimes seràs benvingut.
He necessitat que el JEP faci 40 anys per poder posar aquest temacle al Penedès cap de setmana i a Ràdio Vilafranca, i amb aquest s'ha de viure tan intens que espero que els del JEP estigueu gaudint des de casa, tota la família del JEP. Ens acomiadem del programa d'avui dissabte i tornem demà amb més i millor. Adéu-siau!
Tu hem intentat explicar, però ho has de tenir clar. S'ha de viure, s'ha de viure. Gaudint tu amb intensitat, tu ets el protagonista. S'ha de viure, s'ha de viure. Tu hem intentat explicar, però ho has de tenir clar. S'ha de viure, s'ha de viure. Gaudint tu amb intensitat, tu ets el protagonista. S'ha de viure, s'ha de viure.